I si volen lligar caps, què fa una il·lusió? Doncs bé, el que va fer, per exemple, que Manuel Blesa fa 4 dies presentés aquella exposició amb aquella força i amb aquella potència després d'haver viscut aquella circumstància vital tan dura i tan difícil. Joaquim Budesca, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què són les il·lusions?
Home, les il·lusions jo crec que són el que et mantenen i el que et donen vida i et donen il·lusions per continuar. Per tant, és molt important que hi hagin il·lusions, sigui l'edat que sigui, sigui el temps que sigui.
Això es pot dir als 30, als 40, als 60?
És igual. La il·lusió l'has de mantindre tota la vida, crec jo. I per tant, és important no perdre-les. A pesar de lo pesar, no perdre-les.
Deu ser difícil, això, eh?
Sí, depèn de les circumstàncies, perquè el que rodeja... Hi ha moments que estan molt dolços i molt bé, però n'hi ha altres que són molt durs i molt amargs. Però s'ha de mantenir la il·lusió per fer, per treballar i per continuar.
I els artistes deuen anar a petar sempre en allò que us ha mogut tota la vida, eh?
Els artistes han d'anar sortejant tots els articles,
És igual, les vicissituds de la vida, és igual.
Sí.
Els problemes...
Els obstacles de la vida. Que hi ha de la vida que trobes pel camí, però les has d'anar sortejant i continuar. Continuar amb les il·lusions. Hi ha moments que són més durs, hi ha altres que no ho són tant, però s'ha de continuar.
Ah, preguntàvem això perquè en Joaquim ens deia abans de començar, a Vilanova, de pintors, en queden pocs. Suposo que refereix a pintors, no a gent que pinta.
No, pintors.
Perquè gent que té en la pintura una distracció, sí. n'hi ha moltíssima, però, afortunadament.
Però hauria d'afegir que no solament és a Vilanova, perquè és a tot arreu. I és a tot arreu, perquè ja les circumstàncies són molt dures i llavors hi ha gent que es queda pel camí, no continua perquè no és insuportable o perquè no pot superar, o perquè, en fi, però no és, no, és, he dit Vilanova per dir un sí. puesto, però és en general a tot arreu. Si vas a Barcelona també, les galeries han tancat la majoria de les galeries i de pintors han desaparegut moltíssim, no és que hagin mort, no, estan soterrats, estan que no s'atreveixen a sortir o a continuar. Per tant, són moments durs, però s'ha de continuar. S'ha de continuar,
perquè,
a pesar de tot.
En Joaquim, per què pinta encara?
Doncs perquè tinc una il·lusió i veiem, no és que estigui eufòric, però vull continuar treballant perquè és l'única cosa que em pot mantenir viu. Viu i actiu, perquè també és una altra cosa.
Deu ser diferent això de mantenir-se viu i que poder viure, perquè poder viure, no. En Joaquim ja podria viure sense pintar.
Sí, però...
Mantenir-se viu, sí, és una altra cosa, eh?
Exacte.
Sentir-se viu,
és
vaja.
Que si només has de mirar la part crematística, hi hauria un moment que dius, bueno, ja n'hi ha prou d'aquest color. Però no és per aquí, és donar il·lusió de que estàs viu, o constància de que estàs viu, i és una manera.
Aquí no hi ha volta de full, itinerari sitgetà.
Sí.
Segurament per molts que s'haguessin acostat a l'obra d'en Joaquim Budesca en els darrers anys, amb l'abstracció més present, per dir-ho, sí, d'alguna forma, sí, aquí trobaran, no diré que un altre Budesca, però recuperaran, diguem-ne, un Budesca que segurament també els vindrà molt de gust recuperar. Eh?
Alguns recuperaran la memòria, que també va bé recuperar-la. I llavors aquesta memòria es va allargant fins als dies actuals, que és un bon itinerari.
Quan neix aquesta exposició i amb quina intenció i en quin moment?
No, aquesta exposició va ser per la senyora Pi, que em va proposar de fer aquesta exposició, i jo també tenia ganes de fer alguna cosa a Sitges, perquè sempre n'he fet de coses a Sitges. Vull dir, vaig fer una retrospectiva aquí, per mi molt important, i per tant sempre he estat la Montse és sitgetana,
està clar,
i per tant també
això és el que dèiem, aquí estem parlant amb un vilanoví, però sí, que ha ficat gairebé, diríem,
sí, és que
molt als peus a Sitges, eh?
Jo, inclús quan no vivia a Vilanova, o quan no vivia, jo vaig néixer a Vilanova, però quan no vivia a Vilanova, jo l'escapada cap a Sitges i passejar-me per Sitges sempre, és una il·lusió que sempre m'ha fet gràcia, passejar-me per allà al prop del mar, uh-huh, tot aquell passeig i tot allò. Vull dir que no, no és d'ara que, Sitges és, m'agrada, sempre m'ha agradat treure el cap per aquí a Sitges, uh-huh, veure les exposicions.
No, no ha estat allò de la militància pura i dura, eh?
No, no, home, la primera exposició pràctica de la vaig fer aquí a, aquí a Sitges, vull dir que amollava un foradet que hi havia allà al, al costat del, museu del Terramar, o
sí,
del Miramar,
sí,
del Miramar. Doncs allà vaig fer la primera d'allò, la primera incursió, diguéssim, un foradet que hi havia...
Això que era finals dels 60, principis dels 70?
Sí, hi havia un foradet que allà s'hi feien exposicions, i allà vaig començar a fer a portar els quatre d'allò, i és curiós que me'n recordo que em passejava per allà, perquè és un foradet que està tancat ara, fa molts anys que està tancat, mm-hmm. Però era,
era aquella petita sala d'exposicions, sí, que hi havia en el abans d'arribar al Racó de la Calma?
Exacte. Exacte. Al començament de
aquella sala d'exposicions, de la qual, si no recordo malament, era propietat de l'Ajuntament, sí, aquella sala, i em, sí, sembla que l'Ajuntament, pel fet d'exposar allà, només demanava que l'autor cedís una obra.
Exactament.
A l'Ajuntament, era allò,
sí,
no?
Sí, sí, però era un foradet que estava molt
estem
bé.
Parlant
de molts anys.
De molts anys, que estava molt, sí, bé, que s'hi aturava tothom, sí, perquè allà hi passava tothom. Estava...
Bueno, pues allà m'hi vaig passar molt bé. Jo sempre recordo aquells dies allà fent de marxant i de...
Sí, 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 de fent de tot, vaja. De vigilant, de, sí, marxant, sí, de guia... Per...
Sí, 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 eren uns altres nens, però va ser molt agradable i per mi sempre me'n recordo amb molta agrat.
Suposo que, és clar, aquest record també deu anar al record artístic,
sí,
del que feia Joaquim Godesc en aquell,
sí,
moment.
Sí, sí, home, feia més aviat aquareletes, i no sé si em fa l'efecte que només hi havia dibuixos i aquareletes en aquella exposició, perquè encara no havia... Primer vaig començar amb les aquareletes i amb els dibuixos, i després em vaig llançar ja amb l'oli, que per mi em semblava una cosa més sèria.
Ah, té un punt, quan els pintors diuen això d'aquareletes, com allò de dir, mira, d'una forma molt tímida, feia aquestes coses com qui no vol, com qui,
sí,
mira, feia aquareletes, clar, i després ja em vaig posar amb paraules maiores.
Sí, en més sèrio.
I en canvi, l'aquarel és una tècnica molt complexa, no?
És de les més difícils,
que
i
ha,
molt,
no?
Molt més difícil que l'oli. I però va molt bé, jo crec, i aconsello a tothom que vulgui ser pintor que comenci amb l'aquarel·la, els dibuixos per descomptat, però amb l'aquarel·la, perquè l'aquarel·la et dona una valentia i un, diguem, com dir-t'ho, o la pífies,
d'acord,
o et surt bé.
D'acord. O sigui que tens aquella pressió d'obligar-te,
sí, eh? T'obliga molt, i llavors hi ha dues opcions: o deixar-la, conservar-la, o fer-ne quatre trossos, que no costa res, i llavors va a la paperera i ja està, no d'allò. Jo n'he tallat moltíssimes de aquareletes o d'aquareles.
Uh-huh.
Per què? Doncs perquè jo, si jo no sóc crític de jo mateix, malament, no haig d'esperar que els altres diguin això m'agrada o això no m'agrada. Si a mi m'agrada, als altres és possible que els hi agradi.
Uh-huh.
I si no els agrada, doncs, bueno... I jo n'he destrossat moltíssimes de paper.
Aquestes alçades de la pel·lícula, però l'aquarel·la què és?
L'aquarel·la és aigua?
No, què és en la vida d'en Joaquim Budesc, l'aquarel·la?
Per mi és importantíssima. Sí, importantíssima.
Ho continua sent?
Encara, sí.
Encara sí.
Sí, sí. Sí, sí, em baso i em vaig basar el meu traiet amb l'aquarel·la. L'aquarel·la jo sé que et donava això, o la pífia, o no.
Aquest domini de la...
Sí, i quan domines l'aquarel·la et sents capacitat per pintar l'oli, perquè estàs més preparat. Jo crec que tothom hauria de passar per l'aquarel·la, trencar-ne i fer-ne moltes, abans de posar-se amb l'oli.
Abans ho he dit en una frase molt, molt gràfica, els que vulguin ser pintors, encara deu haver gent que vulgui ser pintora?
No ho sé pas. Aquest és un interrogant.
Aquest és un interrogant.
Sí.
Però començar per l'aquarel·la seria la millor forma de poder començar.
La millor
començar.
Forma seria el dibuix, sobretot el dibuix. Dominar molt bé el dibuix, perquè si no domines el dibuix malament a rai, perquè es nota que a l'hora de pintar no domines el dibuix, les coses, la perspectiva, una sèrie de coses tècniques que amb el dibuix resolen.
No vivim en una època en què... És clar, dominar el dibuix porta temps,
Sí.
Paciència, perseverança,
sí.
I 50.000 coses més, sí. Que suposo que en la trajectòria d'un pintor no s'acaben de dominar mai, perquè s'aprèn sempre cada dia una mica, no?
Mira, jo recordo que vaig anar amb un senyor, i vaig anar molt poc, 3 mesos només a Barcelona, a un pintor que es deia Pruna, precisament. I aquest senyor em va ensenyar les 4 regles per dibuixar i per tirar endavant, i em va recomanar un parell de llibres perquè jo no podia continuar, perquè em costava massa car les classes a la Rambla, una travessia de la Rambla, i em va recomanar 2 llibres que me'ls vaig comprar, que me'ls van portar d'Estats Units, perquè eren uns llibres americans, i d'aquells llibres jo mateix em vaig fer de professor, i em va ensenyar moltíssim per dibuixar.
Pur autodidactisme, vaja.
Sí, però em van anar molt bé els consells d'aquell professor, de recomanar amb aquests 2 llibres, i a partir d'aquests 2 llibres fer les classes jo mateix amb les correccions que s'havien de fer.
L'autodidactisme funciona?
Sí.
Sí?
Si es té molta voluntat.
I molta disciplina, suposo.
Clar. Clar, jo crec que tot, jo em fa la feta que la disciplina s'ha de posar en tot, en tots els oficis, en totes les coses. Si no hi ha una disciplina pròpia i una voluntat, jo crec que no funcionen les coses.
Deu ser difícil motivar-se un mateix o exigir-se un mateix o...
Bueno, no és massa. Si comences a motivar-te i a castigar-te, amb una mica de disciplina...
A marcar-te, vaja.
A marcar-te, exacte, i això que, per això t'he dit això de trencar papers, que és molt convenient de ser una miqueta rígid i trencar els papers sense manies si tu pròpiament no els veus correctes.
Aquell professor, aquell senyor Pruna, pensava que Joaquim Budesca podia arribar a ser pintor?
No. No ho sé pas.
Va quedar allò també a l'aire.
Sí, clar, ell em va ensenyar lo suficient perquè em va dir aquests llibres t'aniran molt bé.
Espavila't.
Sí, perquè jo li vaig dir ho sento molt, no puc continuar, no li puc pagar. Diu, doncs molt bé, tu no pots continuar, doncs compra aquests 2 llibres que t'aniran molt bé. Vull dir que va ser un professor que molt bo per mi, i tota la vida m'han recordat d'ell.
Però és clar, en Joaquim Budesca ha estat un pintor sense escola.
No, sense escola.
Es pot anar pel món així, eh?
Jo crec que sí.
Sí. En el món de l'art i en el món de la pintura i de les arts en general, anar sense, no sé si dir, un padrí, que és una escola,
sí.
És fàcil? O tot plegat té un punt d'esnop a vegades, i jo he passat per aquí, he passat per allà...
És difícil, perquè has de fer de professor, has de fer de professor sobretot, has de ser rígid en tu mateix i tot això és molt difícil. No és igual que anar a una escola i dir, i el professor diu això no ho repeteixo perquè no sé què, no sé quants, això no ho has de fer tu mateix.
Però esclar, quan un ho fa per ell mateix, deu fer bé, si vull fer figuratiu, faig figuratiu, si vull fer abstracte, faig el que em dóna la gana o no tant.
Però aviam, per això aquests consells que em va donar el professor aquell de tota la vida, de tota la vida, i sobretot els llibres aquells, et donen el peu per ser rígid en tu mateix i de fer de professor tu mateix per tu mateix, no pels altres, perquè aviam, fer de professor pels altres jo crec que és més difícil, perquè és clar, pots pensar tu mateix que ets massa rígid pels altres i llavors no castigar-te prou. Jo crec que és millor que
amb ell mateix
sigui un miqueta difícil.
Ho deia perquè és clar, quan un ell mateix s'ho fa tot,
sí.
És lliure de fer el que vulgui?
Sí, clar, és lliure.
De buscar la temàtica que vulgui, l'estil que vulgui?
Sí,
sí.
Sí, pot agafar el camí que vulgui, sí. Per exemple, i prescindir de coses que tu creus que són banals, que no et portaran a cap lloc.
I ho diem així perquè en Budesca ha fet figuratiu, ha fet abstracte, ha fet il·lustració,
sí,
ha fet...
Sí.
Vaja, tots els papers de l'auca, gairebé, eh?
Sí, però... Pausadament. Sí. No, ara faig això, ara falta que... No. Pausadament fer un recorregut sense trencar amb el passat, però mirant al present i mirar al futur. Vull dir que no és qüestió d'allò d'ara faig això i demà faig una altra cosa, sinó que és un procés que te l'has d'imposar tu mateix, perquè és que si no, malament rai.
Com la majoria, en Joaquim va començar per figuratiu?
Sí,
sí.
Clar, perquè és que el professor aquell...
No hi ha volta de full, gairebé diria.
No hi ha volta de fulla per emprendre.
Si un vol aprendre a dibuixar, ha de començar per figurar.
Sí, perquè per desfer s'ha de saber fer. I una vegada s'ha vingut fer, podràs desfer. Si no, no. O sigui, que el que comença desfent, malament a rai, perquè resulta que no s'ha pogut aprendre i no ha volgut aprendre i no passar pel tubo.
O sigui, a la manera de Ferran Adrià no podem deconstruir si abans no sabem construir.
S'ha de construir.
S'ha de construir per saber deconstruir.
Exacte. Sí, sí. Jo crec que aquest és el camí. S'ha de saber i aprendre a construir per desconstruir.
I per després fer el que
doni la gana.
Faci el que doni la gana. Ha fet sempre en Joaquim el que li ha donat la gana?
Sí.
Carai.
Sí, sí. Ho puc dir.
Es pot dir, eh?
Es pot dir.
Ara es pot dir, eh?
Sí, sí. No crec que s'enfadi ningú.
No. Té un secret, això?
No.
No.
És sentir-se lliure. Sentir-se lliure.
I té un secret, sentir-se lliure?
Sí, passar-les magres.
Ja ens ho veiem a venir, eh?
Clar.
D'acord.
Home, és clar, és que totes les coses tenen el seu d'allò. Si tu has de fer el que volen els altres, malament a rai.
Però és clar, un artista se li suposa que els altres, aquests altres, s'han de poder comunicar amb la seva obra i s'han de sentir més o menys...
Aviam, tu hi ha un camí que dius, per aquí em puc fer milionari i per aquí els passaré putes. Quin camí agafes? El que els passaràs putes o el que el milionari? No, has d'agafar el que els passaràs...
D'acord. El camí difícil és el bo.
Difícil, clar. Perquè és que si no, faràs sempre el mateix. O sigui, aprendràs a fer una cosa i dius, bé, aquí em donen molt de bitllet i molt d'allò, però vaig molt bé, em guanyo la vida, d'allò...
Si budés que hagués volgut...
Si busco, si vull buscar i aquí no m'hi trobo bé, perquè és que si tu mateix no et trobes bé amb el que estàs fent, has de trencar i dir, bueno, per aquí no m'hi aclaro. No,
és una
no
estic qüestió de què?
D'honestedat
personal amb el que un creu i amb el que un vol fer?
Clar. Sí. Perquè és molt tentador agafar...
És que és el que anava a dir. Si Budés que hagués volgut, hagués fet un tipus també de pintura que dius, mira, doncs no em pateixo, vaig fent i ja
és
està.
És molt tentador i possiblement vés guanyant més quartos i vés, no ho sé, però possiblement no s'hagués sigut tan feliç. He sigut més feliç de la manera que jo he volgut ser.
És un intangible, la felicitat, eh? No té preu.
No.
No es pot valorar.
No.
Es té o no es té.
Esclar.
Però per tenir-la s'ha de passar pel camí difícil, vaja.
Sí, s'ha de passar pel tubo.
S'ha de passar pel tubo. S'ha de passar pel tubo. Ficar-se dins el món de la il·lustració, què va permetre? Poder treballar, no sé si
va ser sensacional.
Des del punt de vista de l'ofici, des del punt de vista de la creació.
No. Això, allò em va ser molt gratificant i va ser per mi va ser un triomf, com si hagués guanyat una carrera igual. Jo estava al Poblenou, vivia al Poblenou, dibuixava i feia el que podia, vaig anar amb aquest professor em va anar a la mar de bé per fer comprar aquests dos llibres.
Sí, per assentar les bases.
A dibuixar, però la meva il·lusió era fer historietes, tebeos, amb una paraula. I llavors aquí hi havia un...
Catalunya és terra de grans dibuixants, no?
Sí, i tant.
De grans historietistes.
Sí. I llavors, esclar, jo tenia un cosí que feia historietes que es guanyava molt bé la vida fent tebeos. I jo vaig dir, bueno, doncs jo per començar, aviam si aconsegueixo fer tebeos també i guanyar-me la vida. I vaig anar a parar amb un estudi que érem cinc, que cada un feia una cosa diferent.
D'acord.
Un feia tinta, l'altre feia dibuix, el llàpid, i l'altre dirigia, que era el jefe.
Entesos.
I érem cinc.
D'acord. Feia més il·lusió en aquell moment els tebeos que la pintura?
I tant, la pintura no hi era encara.
No hi era encara,
no,
eh?
No.
D'acord,
no.
Estem parlant d'abans de la vocació de pintura. Molt bé.
El que hi havia era el dibuix.
El dibuix.
El dibuix és el que...
Sigui a tinta, llapis...
El que és igual.
D'acord, el concepte de dibuix.
Sí, i per tant això em dava molt bé.
Per desenvolupar.
De dibuixar. I llavors vaig poder entrar en un estudi que érem cinc, que cada un feia una part.
D'acord.
Es canviaven, eh?
És a dir, tothom feia de tot, però...
Sí, però cap aquí hi havia un jefe, que era el que manava i que era el que encarregava o li encarregaven les historietes.
D'acord. Per tant, era allò un bany de coneixement, cada dia, sota pressió, de dir, vinga, va.
Meravellós, perquè érem cinc o sis, però tots en sabien més, sabien menys, però cada un aprenia d'una de l'altra. I llavors va haver un moment que jo vaig dir, bueno, ara m'agradaria fer les historietes jo sol, sense que vingui un munt d'allòs, i vaig poder entrar als estudis del Totent. El Totent era un empresari que portava se'n anava a Anglaterra, a França o a Alemanya, i llavors portaven càrrecs d'historietes.
Entesos.
I cada dibuixant feia el seva, que és el que volia jo, fer la meva, no compartir-la.
Mm-hmm. Sinó fer una historieta de creació pròpia.
Exacte. I llavors allà vaig poder entrar i llavors em portava de Davy Crockett, de diferents personatges de l'espai i d'allò, i el feia jo. Em donaven el guió i el feia d'allò. I ell se n'encarregava de portar-les a vendre-les a Anglaterra, a França, uh-huh, a Alemanya. Aquí no, perquè aquí pagaven molt poc i no es publicaven. Tot anava a parar cap a fora.
Això no sé si també ha estat una constant, eh? Un país de grans historietistes que sempre han dit que aquí la historieta ha estat tan devaluada sempre.
Aquí érem érem 25 en aquell estudi, perquè era un estudi
gran,
allà al passeig de Sant Joan, davant de l'escultura de mossèn Cinto Verde, perquè és que la tinc clavada aquí. I aquest jefe, aquest el Totent, era un que volia ser dibuixant, però es va dedicar a fer això, a col·locar.
D'acord, sí, sí.
I per tant, en aquell estudi, hi havia que se n'anava a treballar a casa seva, com que després ho vaig fer, però aquest se n'anava cap a fora, agafava un personatge, ens el donava a cada un de nosaltres per fer-lo, i el venia.
Mm-hmm.
I això va ser una sortida increïble.
En Joaquim Bodesca es veia fent historietes tota la vida?
No. Perquè jo la obsessió sempre l'he tingut amb la pintura, però de moment em solucionava la papeleta de continuar aprenent, i les historietes sempre m'han agradat, els teveu sempre m'han
agradat. D'acord, és que ho està explicant, per si ho veiessin, amb molta il·lusió, amb un record molt bo,
clar,
eh?
Perquè
és però què va significar això?
Escolta'm, no fa gaire, fa qüestió d'un any o un any i mig, de cop i volta m'han vingut una quantitat de pàgines d'aquelles que havia fet, que feia 50 anys, i me'ls han retornat totes.
I això està com un regal de Reis, estat això, eh?
Té una quantitat de pàgines allà que de cop i volta em van caure, i inclús li vaig dir molt que me les va prou dir, perdona, però això no ho he fet jo. Perquè hi havia personatges que s'havien
recordat
totalment. I per tant, m'ha fet feliç també de tindre tot això.
Està clar.
I ara què em faré de tot això? Però m'han retornat la memòria.
Acaba,
aquesta és aquesta.
Acaba aquella etapa,
sí,
i la vocació per la pintura continua encara in mente.
S'acaba això. I llavors no hi ha dubte, jo quedo desemparat, no tinc, i haig de començar de zero.
Una altra vegada.
Altra vegada, s'ha de començar de nou. I llavors la manera de començar era, jo volia pintar, volia ser pintor, el xip s'havia canviat ja, això era una altra història,
sí,
ja passada, i llavors...
En Joaquim ja tenia un mestratge del dibuix.
Tenia dibuix per parar un tren, no... Em sobrava el dibuix.
D'acord, la capacitat per... Em sobrava,
em
és una bona expressió. Massa dibuix,
massa
vull pintar.
Dibuix. I llavors vull pintar. I què feia? Doncs agafava cada dia el cotxe, treballava en un lloc i m'anava el cotxe cap a la muntanya i directament, sense dibuixar, pintava. Perquè el dibuix no el necessitava, em sobrava.
D'acord, estava al cap ja.
Sí, sí, però és que a més em sobrava. Em feia més nosa que altra
d'acord,
cosa.
Dona aquella sensació com si em vaig quedar tan tip de dibuixar.
Sí.
Prou dibuixant.
I llavors vaig començar amb l'aquarel·la. Perquè jo sabia que l'aquarel·la és el principi de tot. És el principi per pintar bé. I perquè et dona una agilitat i et dona una llibertat,
uh-huh,
que l'oli no la té. Cuidado. L'aquarel·la sí. Com que el dibuix no el necessitava, perquè en tenia, em vaig agafar amb l'aquarel·la. I l'aquarel·la li donava directament. Sí que la tècnica de l'aquarel·la és bastant difícil, però si tens la base, que és el dibuix, pots tirar endavant.
Uh-huh. En aquells inicis, Sitges ja estava pel cap d'en Joaquim Bodesca, o
bueno,
encara no?
La primera exposició...
En aquests escenaris, per dir-ho així...
L'any 70, em penso.
Sí. Abans d'ahir...
I perquè m'ho van dir molt, però em van apretar molt.
Bueno, sí, Joaquim, perquè si no...
No, perquè aviam, escolta, Joaquim, que facis els dibuixos als amics, fes una exposició.
Tant a pintar i sí, no veurem res.
I vaig començar a fer exposicions, però primer amb aquarel·la. perquè és el que dominava més.
D'acord, l'oli va venir?
L'oli va venir després, perquè l'havia d'agafar, perquè una vegada dominava l'aquarela, dic, bueno, ara ja domino l'aquarela, ara de decantar per agafar l'oli i aprendre la tècnica de l'oli ben apresa.
Quina sensació? Un no és prou pintor si no ha fet res amb oli?
No. Sí, no és prou pintor.
No és prou pintor?
No, que va, que va.
I amb l'oli què va passar?
Amb l'oli va haver moltes dificultats perquè estava acostumat i llavors hi havia un pintor d'aquarela i un pintor d'oli, que no tenia res a veure l'un amb l'altre.
El pintor d'aquarela era el pintor lliure?
Sí.
I el pintor amb oli era?
No en sabia.
No en sabia?
Clar, no en sabia de pintar. La tècnica de l'oli no té res a veure amb l'aquarela. L'aquarela és molt lliure, molt espontània.
Molt deixar d'anar.
Està molt a prop del que havia après.
Per això dic, està molt a prop de l'esperit d'en Joaquim Budés.
Sí,
d'aquesta llibertat.
Molt lliure. Diu, però jo vull pintar l'oli. Haig d'aprendre a pintar l'oli. Si no, què farem? Hi haurà un pintor d'aquarela sola i el de l'oli no. I així va començar la vam aixecar amb l'oli.
I
ja, de panda, l'aquarela, perquè si no, no m'aclarava, i començar a pintar amb l'oli.
I l'oli es va deixar dominar?
L'oli va costar de dominar, molt. Molt, perquè estava acostumat amb això de l'aquarela. Es escampa, fas mil i una triquinuela i sempre queda bé i no sé què, si la domines, clar. I l'oli no és més ràgid, més tras. No és tan diluït i tan espontani.
Condiciona molt més tot.
No.
Quan es va dominar del tot l'oli?
Va costar, va costar molt. Va costar molt. No sé quan...
Ho dic per si va ser una... ara no sé si dir una victòria, una...
Jo, sí, va ser una victòria quan el vaig aconseguir a veure la primera exposició és quan vaig veure la d'allò i perquè em van apretar molt allà em fes la d'allò perquè no sé què, que no sé quan, però tot i amb això és un principi. Jo veig a vegades algun quadre d'aquella època i dic, Joaquim, no estaves a l'alçada ni molt menys encara.
D'acord, però hi ha coses que s'han de fer, no?
S'han de començar.
S'ha de passar per determinades coses.
Sí, s'ha de començar perquè és que si no tires endavant ni per voltant d'allò. I l'única cosa que vaig fer és apartar l'aquarela, deixar-la momentàniament, feien tant en tant, però molt poc, més aviat per agafar punts i coses d'aquestes, i dedicar-me a l'oli, aviam si el dominava d'una punyetera vegada l'oli per poder pintar el que jo volia.
Hem parlat d'un canvi de tècnica, ara d'un canvi conceptual. Quan comença a aparèixer l'abstracció?
Ha de passar molt de temps.
Ha de passar molt de temps encara?
Sí. Ha de passar molt de temps perquè s'han de cremar etapes fins a arribar a la conclusió de que estaràs més lliure suprimint i sintetitzant, que no està amarrat, agafat amb la figuració.
S'hi va trobar gust en Joaquim Budés amb l'abstracció?
Sí, totalment lliure.
Però en canvi no deixant la figuració tampoc mai,
Sí que l'he deixat.
Sí, però en alguns moments amb coses...
Molt poca vegada.
Molt poca vegada.
Sí, quan haig de... Molt poca vegada, perquè inclús tinc una pila de llibres que he anat fent pel camí fins a arribar quan l'oli...
Això em refereixo.
Però a partir de que he fet l'oli, l'extracció de l'oli, s'han acabat els llibres. O sigui que jo tinc una pila de llibres, però és de l'època de quan feia figuratiu. Que eren amb tinta, o que eren amb aquarel·les, o eren... amb oli hi ha pocs llibres, són llibres més aviat de l'historial.
D'acord, com que partíem d'aquesta d'aquesta convicció personal de he fet sempre el que he volgut, què va passar quan el públic va contemplar el Budés abstracte?
Bueno, jo crec que van tindre sorpreses i a més no sé si els hi va agradar. No he estat mai... jo he anat fent la meva i no m'he preocupat massa de...
Del que pensava.
Del que pensaven els que venien a veure les exposicions.
Estem, però, poc acostumats a l'abstracció, no?
Sí.
Així, en línies generals.
Sí. Saps què passa amb l'abstracció? Que hi ha també enganyifes. Que hi ha gent que s'han dedicat a l'abstracció de cop i volta. I per mi ha de passar... Jo no sóc l'únic pintor que ho diu, S'ha de passar pel tubo i s'han de cremar etapes per arribar a la descomposició, mm-hmm. diguéssim.
I ha ajudat també, no sé si dir, una certa literatura...
També.
Un cert esnobisme que ha mogut això de l'abstracció, per allò de dir jo entenc el que tu no entens i jo ja sé com si a vegades l'entorn que ha mogut el món de l'abstracció l'ha situat en un estadi que la gent normal i corrent diu oi, és que escolta'm, no.
Jo, és un camí que es va fent etapes, fins que arribes a una conclusió, diu, bueno, fins aquí he arribat, ara vull ser més d'allò, vull fer el que em dóna la gana,
uh-huh.
i llavors t'obres del tot. Però no, hi ha moments, abans no arribes a l'estació del tot, que ja es veu que la cosa va cap aquí. Vull dir, no és allò de a bote pronto.
D'acord, és a dir, hi ha una necessitat sí, interior
no,
que...
Inclús amb la pintura també es nota que vols obrir portes i no està tan... La prova és que jo per exemple, aquí hi ha unes
sí,
unes
ens ensenyo cases... una de les peces de l'exposició,
sí,
on hi ha una...
Aquesta, això és de l'any 70, no? Hi ha un edifici aquí, però jo d'edificis no n'hi he fet quasi mai, a no ser que hi hagi una cosa forçada com ara aquesta.
En Joaquim Bonés que ens diu, hi ha un edifici aquí, i no és un edifici, és l'edifici de Sitges, que
sí.
és aquell que vostès es poden suposar
sí.
i que està...
Però és de l'any 79.
És de l'any 79. Això és un oli. Això és un oli del 79.
Això dic que per aquí anaven els primers
una imatge tibus. De la platja de la Fregata amb la punta de fons.
Sí.
Per això l'edifici és... Bé, en fi...
L'edifici és aquest.
És aquest.
I, però jo no era massa partidari d'edificis, ni de cases, ni de... No, m'agrada simplement per una cosa, perquè això et lliga. Et condueix i et lliga. Jo no vull estar lligat per edificis, ni per casetes, ni per d'allò... i per tant no anava bé, m'anava
d'acord.
Més la llibertat de...
És a dir, en Budés que s'allunyava, no sé si dir, de les postals, de...
Sí,
sí,
sí no,
de tot aquest tipus, que s'entengui en el bon sentit, sí. Però d'aquest tipus de pintura molt estereotipada...
Clar, perquè saps què passa? Que si hi ha un edifici no el pots moure d'allà, però si hi ha un arbre pots treure o no posar-lo. I per tant pots fer una composició totalment diferent. Però si hi ha una casa o hi ha una cosa, et t'obliga a fer-la quasi.
Ara, quan en Joaquim Budés que veu aquest quadre, què pensa?
Doncs no res, que és una època.
Que és una època, eh? Ho veiem a venir.
Sí, sí.
Que és una època, que és el testimoni d'un moment.
D'una època.
Aquesta exposició està plena de testimonis de,
sí,
de moments.
Sí, sí.
Perquè aquest quadre del 79 és un dels més antics que es podran veure en
sí,
aquesta exposició.
Sí, sí.
Sí?
Sí. I tant.
Què hi ha en aquesta exposició?
Hi haurà això, hi haurà en dibuixos, hi haurà en aquarel·les i olis, naturalment. I es veurà una evolució també d'això que hem parlat fins ara. Vull dir que des del principi, per això dic que aquest és del 79,
uh-huh.
que és dels, més o menys dels, no, del principi del tot,
sí.
perquè hi ha unes etapes cremades que s'han quedat enrere i que no, més val no exposar-les. Però és un principi i llavors hi ha tot el recorregut fins a arribar a l'abstracció.
D'acord. És el recorregut que ha volgut també en Joaquim Budés que
sí,
fos,
sí.
El que hi ha és el que ha volgut.
Sí.
I falta algun testimoni d'aquests que dius, home, m'hagués agradat
no.
aquí ficar... No.
No, no. No, no, està bé, està molt bé el recorregut. La gent que hi vagi a veure, si diguéssim, si camina... tots aquests anys,
sí.
se'n donarà compte on t'arriba.
Que Sitges...
I l'evolució.
Uh-huh. Que Sitges suposo que deu ser un d'aquells entorns...
És una conducció. Ha anat molt bé perquè jo havia fet moltes coses de Sitges, apunts i coses d'aquestes,
sí.
i per això es va pensar en això de l'itinerari.
De l'itinerari sitgetà.
Sitgetà. Perquè hi ha moltes coses que jo havia fet tots aquests anys, un d'aquests és aquest,
uh-huh.
aquest quadre, i per tant era un corregut per un recorregut que al mateix temps serveix per conduir l'evolució de la pintura.
L'evolució estètica, l'evolució estilística del pintor.
I ens porta
no?
fins a l'actualitat.
D'acord, suposo que amb Sitges no és fàcil, perquè com que és un poble que tanquem els ulls
sí.
i tenim al cap una imatge de Sitges tan sí, marcada,
sí.
que per qualsevol artista, no sé si sí. dir, intentar fugir d'aquesta imatge tan marcada que té l'espectador d'un entorn,
sí.
no deu ser fàcil.
No.
No.
Clar que no és fàcil, però a més aquí hi ha unes petites referències que poder condueixen, perquè si no hi fossin aquestes referències s'aniria tot en l'aire, eh? I bueno, tota la casualitat que hi ha unes coses que em van encarregar amb alguns llibres que hi són i que són imatges de, o dibuixos de Sitges.
O sigui que bàsicament, més que una exposició que faci referència a Sitges, és una exposició sobre l'evolució estilística d'un pintor a partir de un tema que és Sitges.
Sí, hem aprofitat Sitges
com a excusa per aquesta trajectòria, per aquesta evolució personal.
Perquè vaig fer coses de Sitges, per llibres i per coses, que m'han servit per posar-ho i per ser testimoni d'unes èpoques determinades.
D'acord. O sigui, en Joaquim no ha necessitat sempre allò un paisatge inspirador, suposo que sí en algun moment, però l'inspiració, diguem-ne, el concepte...
L'inspiració ve a l'hora de pintar i trobar el puesto, per exemple, si ho fas amb... ara ja no.
Ara ja no.
Però en totes aquestes èpoques anava a la muntanya, anava allà un tas de llocs i semblava que un puesto determinat allò... que era, potser era un fragment petitet
d'allà
on Déu va perdre l'espardenya.
D'acord, una excusa per començar.
Per començar a fer alguna cosa.
Què fa ara en Joaquim?
Doncs ara...
Pintar.
Pintar. Però, bueno, amb més calma i amb més...
Suposo.
Perquè l'edat també acompanya. I a mi el que m'ha il·lusionat sempre és fer coses per llibres, per d'allòs. Ja n'he fet. Porto un grapat de dibuixos i de coses per llibres. I ara és el que em preocupa és continuar l'evolució que he pres, que vaig prendre, i continuar-la.
Una bestiesa. Pintar quines hores? En el dia a dia? O qualsevol moment pot ser bo?
No hi ha moment,
Qualsevol moment.
Sí. No hi ha hores.
D'acord.
Hi ha hores. A vegades que m'ha sortit la deia de l'última hora de la nit o l'última hora de la tarda... Venga.
Com vingui.
No, sí.
Com vingui. Ha anat sempre així?
Sempre.
Sempre?
Sí.
Perquè... ja sabeu això, pinto el que em dóna la gana, l'hora que em dóna
la gana. I l'hora que em dóna la gana, sí.
Fot-li, que diria aquell.
Sí.
En una època en què tothom es queixa, aquí hi ha algú que ha fet...
Escolta'm, ja ho sabem, però hi ha hagut tantes etapes que s'han queixat. No és aquesta l'única, Han passat moltes
això
etapes.
Això ho pot dir un veterà,
Clar.
A tots aquells que es queixen ara, que sàpiguen.
Home, mira, aviam, el dia que vaig deixar de fer TVOs va ser i començar una altra etapa. Vull dir, d'etapes d'aquestes n'han començat moltíssimes.
I suposo que no va ser fàcil el canvi. Mai és fàcil els canvis.
No. Perquè no vaig ser jo sol, van ser un grapat de dibuixants i pintors que se'n van anar a l'aire.
D'acord, o sigui, aquella necessitat de reinventar-se cada tant és una obligació.
El que passa és que alguns d'aquells que estaven a l'estudi van començar a pintar i es van dedicar a fer coses figuratives, perquè ho feien i feien coses, les nenes maques i històries, quadres de vendibles...
Allò que ens deien Joaquim, quadres...
Ja havien fet... durant les èpoques de les il·lustracions per fora, hi havia que havien trobat la feina fent il·lustracions de historietes de nenes maques.
Està clar.
I clar, quan van plegar i es va anar a l'aire això, van continuar fent nenes maques també, però amb l'oli.
Itinerari Sitgetà, la mostra la presentarà Vinyet Penyella, s'inaugurarà aquest dissabte a partir de 8:15 del vespre a la Galeria d'Art Àgora 3, oberta fins al 16 d'abril. Joaquim Budesca, un plaer de nou.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, si s'hi poden acostar, no veuran Sitges allò d'aquella forma tan tòpica, veuran Sitges, però la gràcia aquí estarà en contemplar l'evolució estilística d'un pintor que s'ha estimat molt Sitges i que li ha servit precisament com a una de les eines de la seva evolució. Demà a les 9 hi tornem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.